Les temperatures a aquest migdia respecte ahir, exceptuant el Pirineu, les temperatures es mantindran similars un parell de graus per sota.
Notícies en xarxa.
Sant Vicenç al dia.
Bon dia. L'àrea metropolitana de Barcelona destinarà 100 milions d'euros a la rehabilitació d'habitatges. Les sol·licituds a aquestes subvencions es podran presentar a partir de dilluns. La convocatòria preveu un sistema de concurrència no competitiva, així que els edificis que presentin les sol·licituds primer tindran més possibilitats d'obtenir els ajuts en cas que s'exhaureixin els fons. Ara n'expliquem els detalls. Avancem la resta de titulars. El trànsit pel carrer d'Anselm Clavé es tallarà demà al matí entre els carrers de Rafael Casanova i Sant Josep per treballs de senyalització viària. Les feines serviran per renovar la senyalització i millorar l'accessibilitat a la parada de bus de la plaça Sant Miquel. Torna el cicle de conferències de muntanya del Club Excursionista. Aquest vespre faran una xerrada sobre el GR270, el camí del Llobregat. La Casa d'Andalusia fa aquesta tarda una masterclass de flamenc al Casal Cívic de Sant Josep. La sessió s'adreça prioritàriament a joves majors de 15 anys i forma part del programa europeu Empowering for Inclusion, una iniciativa per treballar contra el racisme i altres formes de discriminació. La previsió del temps va a càrrec de Carme Farnell.
S'espera que núvols s'acabin trencant, que acabi lluint el sol i, per tant, avui al migdia fins i tot s'espera un ambient més càlid que el que vam tenir ahir. També recordeu que hi ha aquesta pols en suspensió que farà també que en certs moments quedi el cel un pèl més entrenyinat. De cara a demà continuarem parlant d'un temps estable durant el matí, però sí que hi ha la possibilitat d'alguns ruixats durant la tarda, sobretot cap a zones de muntanya del prelitoral, també cap a la zona del Montseny. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Us parla Eva García. És dijous 28 d'abril. Ara posem Sant Vicenç al dia. L'àrea metropolitana de Barcelona destinarà 100 milions d'euros a la rehabilitació d'habitatges. Les sol·licituds a aquesta convocatòria de subvencions es podran presentar a partir de dilluns vinent, 2 de maig. El Pla Metropolità de Rehabilitació d'Habitatges es va aprovar al Consell Metropolità al desembre i ara ha rebut aquests 100 milions d'euros dels fons europeus Next Generation per invertir-los fins a 2026. En aquest primer any de la convocatòria, l'AMB posa en circulació prop de 38 milions d'euros. Les actuacions se centraran en millorar l'eficiència energètica dels immobles, integrar energies renovables, renovar façanes i cobertes, incorporar aïllaments, construir ascensors, actualitzar instal·lacions comunitàries, entre altres actuacions. El vicepresident executiu de l'àrea metropolitana, Antonio Balmont, diu que es tracta de millorar la qualitat de vida de la gent que hi viu.
Nosaltres hem fet un camí força complicat, perquè has de buscar l'aliança de les comunitats de veïns, que és anar a reformar, anar a actualitzar aquest parc d'habitatge i identificar-lo a les noves realitats que tots coneixem des del punt de vista d'energia elèctrica, des del punt de vista de transició digital, des del punt de vista de garantir la qualitat climàtica d'aquests habitatges, que no són menors, de garantir la qualitat de permeabilitat en els temes d'aire i en el tema d'humitats, i per tant garantir que aquest habitatge pugui tenir una nova vida per les properes dècades. Perquè si no ho intervens, si no ho fas, es degradarà.
Balmont assegura que la rehabilitació d'habitatges també ha de servir per crear llocs de feina, reduir l'impacte ambiental i facilitar la cohesió social.
Nosaltres comencen a treballar, perquè dinamitza també el mercat de treball i perquè a més té una influència directa sobre la disminució de la contaminació. El consum millora i, per tant, tot això té un efecte positiu. Crec que és la suma de tot, no? Vull dir, d'una actuació que ajuda i estimula el mercat de treball, que ajuda a reduir els elements d'índex de contaminació i que ajuda a algo que també és més motivador, que és la cohesió social.
En funció de l'eficiència energètica que s'obtingui un cop rehabilitat l'edifici, les subvencions podran arribar fins al 80% amb un màxim de 21.400 euros per habitatge, mentre que els propietaris que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica podran accedir a ajuts de fins al 100% de l'import que els correspongui pagar per les obres de rehabilitació. Aquesta subvenció es pagarà directament a la comunitat de propietaris i s'inscriurà al registre de la propietat. En cas de transmissió de l'habitatge, caldrà retornar l'import rebut més l'IPC. D'altra banda, aquests ajuts no suposen cap gravamen a la declaració de la renda i alhora la despesa de rehabilitació es pot desgravar fins al 60%. A banda de les subvencions per les obres de rehabilitació, la convocatòria preveu ajuts per obres d'eficiència energètica en interiors d'habitatges que poden arribar fins al 40% amb un màxim de 3 milions d'euros per habitatge. La convocatòria preveu un sistema de concurrència no competitiva. Això vol dir que els edificis que presentin les sol·licituds primer tindran més possibilitats d'obtenir les subvencions en cas que s'exhaureixin els fons. Durant la presentació dels ajuts, el vicepresident executiu de la EMB també va fer referència a la complexitat de gestió de les comunitats de propietaris.
Són intervencions complicades de gestionar perquè tots vivim en un edifici d'habitatges, no? Tots sabem com és una comunitat de veïns, tots sabem com es prenen les decisions, per tant, és una situació que implica ara una gran feina de camp.
Alguns dels aspectes que es tindran en compte en la concessió dels ajuts són l'antiguitat dels edificis, la renda familiar disponible i els consums energètics. La informació detallada d'aquests ajuts es troba al web del Consorci Metropolità de l'Habitatge. Segons dades de l'AMB, el 70% dels habitatges dels municipis metropolitans són d'abans de 1981 i compten amb aïllaments pobres i ventilació deficient. El trànsit pel carrer d'Anselm Clavé es tallarà demà divendres al matí entre els carrers de Rafael Casanova i Sant Josep per treballs de senyalització viària. Les feines serviran per renovar la senyalització i millorar l'accessibilitat a la parada de bus de la plaça Sant Miquel. El tall està programat d'un quart d'onze a un quart de dues. També s'afectarà puntualment al carrer de la Pobla entre mossèn Manel Gasset i Rafael Casanova. Els vehicles podran optar per dos itineraris alternatius: anar per Sant Joan Bosco, Mestre Ramon Camps i Enrica i Mariqui Rigol, o bé pel carrer Ramon Poc, al lateral de la carretera de Sant Boi i carrer Sant Josep. Per facilitar la sortida dels vehicles des de Ramon Poc a la carretera, els semàfors de la Cruïlla modificaran la seva programació per donar més temps de verd al carrer Ramon Poc. Aquest tall d'Anselm Clavé demà al matí també afectarà els autobusos. Les línies SB1 i SB3 circularan desviades i sense fer parada a la plaça de Sant Miquel. Les línies L60 en sentit Sant Joan Despí, la L61 en sentit Sant Boi i la L62 i E20 en sentit Torrelles circularan desviades per la carretera de Sant Boi fins a reprendre l'itinerari habitual al carrer Claverol. Deixaran de circular per Verdaguer, Sant Miquel, Anselm Clavé i Sant Josep, i aquests autobusos tindran parades alternatives a la carretera de Sant Boi. Aquests canvis es preveuen demà divendres al matí d'un quart d'onze a un quart de dues. Durant aquesta estona també tindran restriccions als accessos als guals permanents de la zona on es faran els treballs. Anselm Clavé entre Rafael Casanova i Sant Josep.
T'agrada treballar en equip?
Molt.
T'agrada conèixer gent, fer amistats?
M'encanta.
T'agrada assumir nous reptes i fer pinya?
I tant.
I segur que voldràs passar-t'ho d'allò més bé i amb bona companyia.
Pots comptar.
Doncs tu has de fer castells. Vine als assajos dels Carallots, tots els divendres de 8 a 10 del vespre, a la pista Francesc Macià, i formaràs part de la colla castellera dels Carallots.
Allà hi seré. Fins ben aviat.
Ràdio Sant Vicenç.
Recordem que des d'avui hi ha canvis al trànsit a la carretera de Sant Boi entre els carrers Àngel Guimerà i Pas del Llop a causa de les obres del col·lector d'aigües. L'accés al lateral de la carretera des d'Àngel Guimerà està tallat i s'ha d'accedir al lateral des del Pas del Llop. La circulació per aquesta part del lateral va en sentit Pallejà fins al carrer del Doctor Fleming, i en el tram entre Doctor Fleming i Àngel Guimerà es permet la circulació en ambdós sentits perquè temporalment és un carrer sense sortida. Les obres que provoquen aquestes afectacions és previst que s'allarguin fins a principis de juny. Torna el cicle de conferències de muntanya del Club Excursionista amb una xerrada sobre el GR270 és el camí del Llobregat. L'objectiu d'aquestes xerrades és donar a conèixer l'experiència de primeres figures del panorama excursionista i també compartir les sortides dels socis i sòcies de l'entitat. Sara Cabrera.
Les seccions i sortides habituals del club ja fa mesos que estan en marxa, però ara l'entitat excursionista fa el pas definitiu per recuperar la normalitat amb la represa de les conferències de muntanya. Elena Ferreiro és la presidenta del club excursionista.
El club podrà reprendre aquestes conferències és tornar de nou a la normalitat. Hem fet progressivament, doncs, ja hem recuperat les sortides que habitualment fèiem. Sí que és cert, amb gran èxit, amb moltes ganes de sortir a muntanya i de fer diverses activitats, i quedava la recuperació de les conferències que habitualment fem sobre temes diversos.
El GR270 transcorre pel camí natural del riu Llobregat des del seu naixement a Castellar de Nuc fins a la desembocadura al Prat.
Aquesta conferència que iniciem en concret és sobre el camí del Llobregat, que és un GR, el GR270, i que en el seu moment van venir els dos autors d'aquesta iniciativa. El camí de Llobregat recorre la llera del riu Llobregat. Aquesta iniciativa de fer aquest camí per etapes, doncs, la vam iniciar abans de la pandèmia. La hem acabat fa relativament poc, però ens fa molta il·lusió perquè hi ha moltes persones que han aconseguit assolir el repte de realitzar totes les etapes al llarg del curs del riu.
Ferreiro assegura que el 6è cicle de conferències de muntanya del Club Excursionista vol conèixer de primera mà l'experiència de senderistes de primer nivell de l'àmbit català i també compartir les sortides dels socis i sòcies del club. Les conferències de muntanya són obertes al públic.
Tenim moltes ganes de seguir amb la iniciativa que ja vam iniciar quan vam celebrar el 40è aniversari del Club Excursionista. En aquell moment vam portar primeres figures com la Núria Piques, l'Òscar Cadiach, el Ferran Latorre, l'Araceli Segarra, etc. Però també hem donat veu a persones del mateix Club Excursionista que han fet, doncs, sortides i excursions, doncs, absolutament boniques i emblemàtiques, no? Tenim pendent la de l'Enric Casas, que va viatjar fins a l'Himàlaia i que ens vol traslladar, doncs, al seu audiovisual, doncs, les seves experiències. També, de cara a la tardor, a iniciar conferències a un àmbit més ampli, diguem, vinculat amb el respecte al medi ambient, l'ecologisme i també, doncs, la cura de l'entorn.
Més enllà de les conferències, les seccions del Club Excursionista porten mesos a ple rendiment i continuen enfilant el repte dels 50 cims per celebrar mig segle de vida del club. L'entitat excursionista celebrarà el seu 50è aniversari el 2025.
Les activitats del club no paren. La secció de marxa nòrdica és una secció molt activa. De fet, en breu, aquesta setmana se'n van a fer un recorregut al voltant del Pedraforca. La secció d'atletisme, com cada dimecres al vespre, es reuneix al camp de futbol de la Barruana per fer els entrenaments de qualitat que dirigeix el Xavi Ramos. També tenim la secció d'escalada. Cada mes fa una sortida més oberta a les persones amb experiència i amb expertesa en escalada esportiva. També tenim una nova iniciativa arrel de que el 2025 el Club Excursionista farà els 50 anys d'inici de la seva activitat i, per tant, hem començat a organitzar sortides a cims emblemàtics del nostre país, de Catalunya, per pujar a 50 d'aquests cims al llarg de tots aquests anys. La idea és poder obrir-ho al màxim possible de socis i sòcies perquè puguin participar d'aquesta iniciativa.
La conferència sobre el camí del Llobregat començarà avui a les 8 a la Sala Xica de la Vicentina. Per més informació sobre les sortides o les activitats del Club Excursionista, podeu adreçar-vos als membres de l'entitat allà mateix, a la Sala Xica de la Vicentina, els dijous de 8 a 9 del vespre. També trobareu les dades de contacte al web del club.
El centre cívic de la Guàrdia comença a omplir-se d'activitats per dinamitzar el barri i ara mateix són obertes les inscripcions a la formació que es diu Transforma el teu llenguatge per transformar la teva vida. Es farà el 4 de maig, dimecres vinent, dins del programa d'inserció sociolaboral Treball als barris. Es tracta d'una formació sobre eines de programació neurolingüística per millorar i desenvolupar les activitats de comunicació i relació per ajudar a resoldre problemes en el dia a dia. L'acció formativa és oberta a tothom. Les inscripcions s'han de fer al formulari en línia que trobareu a través del codi QR dels cartells de l'activitat. Aquests cartells estan repartits pels carrers de Sant Vicenç, també a les xarxes socials de l'Ajuntament. Una altra manera d'inscriure-us en aquesta sessió és trucant al 93-602-21-50. 93-602-21-50. Transforma el teu llenguatge per transformar la teva vida el 4 de maig de 6 a 9 al Centre Cívic de la Guàrdia. Ràdio Sant Vicenç. La Casa d'Andalusia fa aquesta tarda una masterclass de flamenc al Casal Cívic de Sant Josep. La sessió s'adreça prioritàriament a joves majors de 15 anys. L'objectiu és que la promoció de la cultura i la música andalusa arribin a tots els indrets del municipi. També es vol fer servir el ball flamenc com a eina d'inclusió social. I és que el taller forma part del programa europeu Empowering for Inclusion, una iniciativa per treballar contra el racisme i altres formes de discriminació.
Cristina Moràguez, presidenta de la Casa d'Andalusia, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta tarda hi ha una masterclass de flamenc al Casal Cívic de Sant Josep. Explica'ns, què ens pots avançar, en què consistirà?
Doncs sí, per primera vegada es farà una masterclass aquí al municipi de Sant Vicenç dels Horts, per la part també col·laboradora de la Generalitat per un projecte nou que hi ha. I convidem a tots els veïns que s'animin a passar una estona amb nosaltres. Y bueno, también queríamos dar las gracias por ser los primeros pilotos en hacer esta masterclass y primera entidad en el municipio de San Vicenç. Y estáis todos invitados y todo el que quiera venir a pasar un buen rato, la fiesta está asegurada.
A càrrec de qui anirà, com està plantejada la masterclass?
Bueno, pues esto se organizó mediante, como he dicho antes, la Generalitat de Catalunya. Es un proyecto de integración social en el que se solicitó la participación a la Casa de Andalucía y nosotros, evidentemente, es una entidad pública y abierta al municipio y al resto de comunidades y vimos bien el poder entrar en este proyecto y poder participar. Ha sido un poco trabajo en equipo entre la Generalitat, el Ayuntamiento, la entidad y todo el trabajo que conlleva esto detrás.
¿Y pot participar tothom o s'ha de tenir un nivell previ, diguem, de coneixements de flamenc?
Puede participar todo el mundo, de hecho no hay edad, una edad que diga para poder hacer la clase, sino es una clase completamente abierta, toda la persona que quiera venir, y va a ser una masterclass de un poco de pasos de iniciación. No vamos a hacer una coreografía para la fiesta mayor de San Vicenç, sino que lo que van a hacer es un poco de pasos para poder integrar también a la gente y conocer, dar a conocer lo que hacemos en la entidad y sobre todo pasar un buen rato.
Aquesta masterclass està oberta a tothom, però s'adreça especialment a joves i forma part del programa Empowering for Inclusion. Amb quin objectiu?
Con el objetivo de que los jóvenes de San Vicenç que no conozcan o que no sepan que hasta ahora existe la escuela de baile, dar a conocer y promocionar que está abierta, y sobre todo por la integración social, que es una de las cosas que más me llamó la atención a mí personalmente, porque no solo el flamenco, sino ningún tipo de música, baile o cultura tiene una raza, un color o un idioma, sino yo creo que es todo abierto, y este proyecto es como integración social, llámalo, abrir el flamenco a todo el mundo que quiera venir, independientemente de edades, colores e idiomas, da igual. No importa, és passar-lo bé.
I la masterclass és una activitat puntual, tindrà continuïtat? Es faran més? Com funciona?
Por el momento solamente tenemos activada la de hoy, esta tarde a las 6 de la tarde, y bueno, todavía no se ha propuesto el hacer una continuidad, pero sí que se ha propuesto el tema de que mañana estaremos la entidad, pues porque tenemos la escuela, y entonces así derivar la gente que esté interesada en continuar y apuntarse pues a los diferentes cursos que hacemos en la escuela, el que puedan venir a la escuela de baile de la Casa d'Andalusia.
Precisament, ara mateix, a quina és l'activitat que oferiu a la seu de la Casa d'Andalusia, els antics salesians?
Pues actualmente, y pese que nos ha costado muchísimo el volver a tener la entidad con movimiento, pues por todo este tema de la pandemia, ¿no? Hay que acordarse también de los malos momentos que hemos pasado, pero eso es, como digo, ya ha pasado. Y las nuevas actividades que tenemos, que hemos arrancado en 2022, son varias. La verdad es que tenemos clase de sevillanas, clase de flamenco, clase de guitarra flamenca, clase de cante flamenco, variedades tanto en variedad como música y baile, tanto en disponibilidad de horarios. Las sevillanas las tenemos en la Casa de Andalucía, situada, como bien has dicho, los antiguos salesianos, los lunes y los miércoles. Tenemos dos grupos abiertos, de 6:30 a 7:30 sería una opción, de 7:30 a 8:30 otra opción, y lo que se está abriendo es, se está haciendo un nuevo grupo de 5:30 a 6:30, que sería para gente, para niños más pequeños. Esto serían los lunes y los miércoles. Luego también tenemos guitarra flamenca los martes, actualmente los martes, pero tenemos disponibilidad de martes y jueves de 6 a 8 de la tarde en la entidad también. Y luego el cante flamenco lo tenemos los sábados, de 11 a 12 de la mañana. Flamenco, baile flamenco, es un nivel iniciación medio. Lo estamos haciendo de 6 a 8. Y actualmente, por el volumen de gente que tenemos y tal, queremos abrir otro, que eso ya será más próximamente. Hasta ahora estas son las actividades que tenemos.
I si algú que ens està sentint està interessat en participar d'alguna d'aquestes activitats, com es pot posar en contacte amb vosaltres?
Con nosotros se pueden poner en contacto mediante redes sociales. Tenemos página de Instagram, página de Facebook. En el Google Maps también tenemos la ubicación de la Casa de Andalucía, que está activa. Hay teléfonos de contacto para poder contactar mediante WhatsApp, teléfono, o bien email, mensajes de Instagram. Facilidades. Tot el que quiera contactar tiene facilidades.
Ara estem en un moment important per la promoció de la cultura andalusa. La Fira d'Abril és un clàssic. Heu preparat algun esdeveniment des de la Casa d'Andalusia per commemorar-la, per passar una bona estona?
Este año no, por el tema que, insisto, ha sido todo lo del COVID, un poco nos ha cogido un poco entre las restricciones que ha habido y tal, el montar una Feria de Abril ha sido un poco precipitado este año, pero tenemos la Feria de Abril en Barcelona, que desde la Casa de Andalucía os animamos a todos que vayáis al Parque del Fórum, porque la verdad es que es una oportunidad que se brinda en Barcelona de poder disfrutar de la Feria de Abril y poder disfrutar también de la gastronomía de Andalucía. Y de cara al año que viene, pues entonces sí que veríamos de poder organitzar algo aquí en Sant Vicenç.
Doncs estarem ben atentes. Abans d'acabar, també volíem comentar aprofitant que et tenim aquí, a finals de març la Federació Andalusa de Comunitats reconeixia la tasca de la Casa d'Andalusia de Sant Vicenç dels Horts, precisament la promoció del flamenc i la cultura andalusa. Què va significar, doncs, per l'entitat aquest reconeixement?
Bueno, este premio que nos hemos traído a San Vicenç, en su día, en el discurso, lo dejé bien claro, nos hemos traído un pedacito de muchísima gente, un agradecimiento espectacular por parte de la Federación, que nos reconozcan este trabajo que tanto la Junta que gestionamos la Casa de Andalucía está haciendo, un trabajo que detrás el día a día no se ve, pero luego cuando sacas un cartel a la calle y ves la respuesta de la gente y que todo sale bien y la gente le gusta y ha sido agradecido, es ese trabajo que te queda recompensado, ¿no? Entonces, este pequeño detalle que nos hemos traído a San Vicenç dels Horts ha sido muy importante para la entidad, no solamente por el peso que tiene en sí del reconocimiento, sino porque también no se nos puede olvidar que ese día fuimos acompañados de nuestro alcalde, nuestro regidor de Cultura y nuestra regidora de Educación. Fue, la verdad, que fue una velada estupenda y bueno, un reconocimiento que desde la Casa de Andalucía de San Vicenç dels Horts, ya no en mi nombre sino toda la Junta, todos los socios, todos los que hacemos parte, todos los vicentinos, todos, agradecer este premio, ¿no? Que es muy, muy grato.
Aquest reconeixement per la feina que ve fent la Casa d'Andalusia des de fa anys, mirant també aquest passat i precisament cap al futur i present, cap a on creieu que s'ha d'encaminar la promoció de la cultura andalusa a Sant Vicenç dels Horts?
De la Casa de Andalucía de San Vicenç dels Horts lo que estamos haciendo es esto, el promocionar la entidad como gente joven, ¿no? A arrimar gente joven, a hacer actividades, que sea una entidad completamente abierta, que sea una entidad que esté valorada a la juventud y que sea muy visible en San Vicenç. Y el trabajo que estamos haciendo es por promover la cultura andaluza en San Vicenç, ya sí para la juventud, pero igualmente, insisto, para todos los públicos, poder luchar y que sea visible. Es el trabajo que estamos haciendo.
Doncs de tota l'activitat de la Casa d'Andalusia de Sant Vicenç dels Horts, en podeu estar al dia també a través de les xarxes socials de l'entitat. Recordem que aquesta tarda al Casal Cívic de Sant Josep hi ha aquesta masterclass de flamenc. Doncs, presidenta de la Casa d'Andalusia, Cristina Moragues, moltes gràcies per acompanyar-nos a Ràdio Sant Vicenç i que vagi molt bé la masterclass.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos a la ràdio i tenim l'entitat oberta per qualsevol persona també que es vulgui fer sòcia de l'entitat. Estem completament oberts a tot i continuem lluitant i continuem treballant per fer visible la Casa d'Andalusia aquí al municipi de Sant Vicenç i donar-vos les gràcies també a vosaltres, a l'Ajuntament, per estar sempre al nostre costat i des de la Casa d'Andalusia de Sant Vicenç dels Horts us esperem aquesta tarda a les 6 de la tarda al Casal Cultural i que estigueu amb molt bona estona amb nosaltres.
Una altra cita d'aquesta tarda és l'audiència pública ciutadana del mes d'abril al Molí dels Frares. Podrà intervenir-hi el veïnat que ho hagi sol·licitat prèviament al correu audienciapublica@sb-h.cat. El públic podrà accedir a la sala fins a omplir l'aforament de l'auditori. L'audiència es podrà seguir en directe per Ràdio Sant Vicenç i per la tele local avui a partir de les 6 de la tarda. I la bona notícia també és que ens hem recuperat a Ràdio Sant Vicenç de l'avaria d'internet que vam patir durant 2 dies, així que també podreu seguir aquesta audiència a través del web de Ràdio Sant Vicenç i, per descomptat, al 90.2 de la FM.
Sant Vicenç al dia.
Fins aquí l'informatiu. A partir de les 2, les notícies en xarxa. Nosaltres tornem demà a partir de la 1. Gràcies, que vagi bé.
El meu somni lent, que de pau se'n calma, recorre els camins amb cançons senzilles i com sempre. A les illes del meu ventre he parat el temps i records que estimo mai no he entès. Cada passa que camino l'he farcit amb detalls, cada nou dia amb nous balls m'he enrolat els dits. I ara vaig en caravana, i ara cada poble en clau ni fa parada. M'he enrolat els dits, i ara vaig en caravana, i ara cada poble en clau ni fa parada. I com tu que escoltes, passejant pels contes i pels terrats de Ciutat Vella, on la màgia s'està vella i ara en un sol crit, i he posat tota esperança quan la nit ens abraça. Quan tu la cançó a la plaça l'he farcit amb detalls, cada nou dia amb nous balls m'he enrolat els dits. I ara vaig en caravana, i ara cada poble en clau li fa parada. M'he enrolat els dits, i ara vaig en caravana, i ara cada poble en clau ni fa parada.
Está él, si es amor o no lo es, si te sientes más querida tú conmigo, tú con él, si necesitas libertad y entre los dos no queda nada, ser en tu vida luna rota o luna nueva, tú verás. Que vas a verle a él, a estar con él. Dime si es verdad que tú le amas, si te hace sentirte viva, si es la fuerza de tus días, si tú estás por él. Ella no eres mía, ¿o qué?
Dime por qué, si en tus ojitos está él, si es amor o no lo es, si te sientes más querida tú conmigo, con él. Si necesitas libertad y entre los dos no queda nada, ser tu vida luna rota o luna.
Besarme, ves su cara, si le buscas con el alma cada amanecer, si encuentras lo que hoy me das sin ganas, para mí no hay esperanza, si no te enredan mis palabras y no hay más que hacer, si mi piel ya no es tu piel.
Dime por qué, si en tus ojitos está él, si es amor o no lo es, si te sientes más querida tú conmigo, tú con él, si necesitas libertad y entre los dos no queda nada. De tu vida luna rota o luna nueva tú verás. Dime por qué, si en tus ojitos está él, si es amor o no lo es, si te sientes más querida tú conmigo.
con él.